Demà, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, 11:15, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimarts, 21 de març del 2023, el dia que hem tingut accés al sumari del cas Negreira com molts mitjans, que ja l'estan repicant i desgranant. I compte, molta atenció, perquè les conclusions a què arriba Hisenda després de la primera investigació a Enríquez Negreira canvia radicalment el relat que ens han volgut vendre des de Madrid. Segons Hisenda, no hi ha proves que els pagaments a Negreira haguessin influït en els resultats dels partits o en les designacions arbitrals. L'agència tributària no ha pogut acreditar de cap manera que els diners que va rebre Negreira del Barça servissin per influir en l'estament arbitral. A més, en aquest sumari s'inclouen un munt d'informes arbitrals de diversos partits, fins i tot partits amistosos del Barça, tal i com ha defensat el club des que va esclatar aquest cas, que li pagaven diners a l'empresa del segon dels àrbitres per fer uns informes arbitrals. És un gir argumental molt interessant que comentarem de seguida a la tertúlia avui amb Joan Maria Pou, Marc Guillén i Lluís Carrasco. Però a aquesta hora, primer de tot, estem pendents de la Champions femenina. Tenim jugant des de les 9 de la nit al Barça, a l'Olímpic de Roma, l'anada dels quarts de final de la Champions, un partit que es troba ja a la recta final i que us estem oferint a RAC+1. Així que anirem ràpidament cap allà amb el Jaume Molló liderant la transmissió, la narració de la Laia Coll i els comentaris del Marc Andrés i també de l'entrenadora Soraya Chowi.
L'altre costat de la porteria per la línia de fons, això serà servei de porteria per la Roma.
Bona nit, Aleix.
Què tal, companys? Bona nit, Molló.
Bona nit. Tenim el partit de ben entrada a la segona part i amb avantatge mínim pel Barça, Laia.
Amb avantatge pel Barça, que ha dominat durant la primera meitat, però ara la Roma està apropant-se cada vegada més a la porteria de Sandra Paños. Ha tingut dues ocasions força clares al conjunt italià per empatar aquesta eliminatòria, que de moment està guanyant el Barça 0-1 quan queden 15 minuts per arribar al 90 amb un gol de Salma Parayuelo, amb un golàs al 34 de la primera.
Us està agradant el Barça, Marc Andrés, Soraya?
Marc?
Sí, a mi sí, és a dir, quan has de veure un equip, jo crec que el que has d'analitzar més és com està jugant, si està arribant amb comoditat, si està creant perill. Després, evidentment, al futbol doncs poden ser tots els gols que vulguis, no? Perquè al final has de guanyar i has de marcar per fer-ho. I al Barça li està faltant només això. Però clar, si tu analitzes com està jugant el Barça, com ho està fent i com està arribant, per mi el partit és excel·lent. I en un dia inspirat, crec que el Barça no exagerem si diem que podria portar 5 o 6 gols.
No, fixa't, Aleix, 5 rematades de la Roma per 31 del Barça, 10 aturades de Chassar, la portera de la Roma, per 2 de Sandra Paños. Realment, vaja, hi ha certa desgràcia en el fet que el Barça no estigui guanyant de manera més còmoda en el marcador, i això de fet és el que dona ales ara a la Roma, que el partit encara està obert, Soraya.
Sí, afegiré amb això que deia el Marc, que al final no només això, sinó que una Roma molt millor a la segona part a nivell defensiu i amb idees més clares a nivell ofensiu. Tot i així, el Barça està tenint ocasions claríssimes, i ara ho parlàvem, podria anar perfectament 4-0 amb ocasions molt clares i anem 1-0, però és que està jugant molt bé el Barça.
Però han estat molt clares les rematades, 31 rematades, em semblen moltíssimes.
Sí, n'hi ha hagut algunes de molt clares. Jo et diria que d'aquestes 10 aturades de la portera, de fet, n'hi ha hagut una que ha tret una jugadora sota la línia de gol, però vaja, jo crec que 6 o 7 d'aquestes aturades són opcions molt clares de gol pel Barça.
Sí. I Salma Parayuelo, pel que hem vist a la redacció, també us estàvem seguint, un golaç, des de la frontal. És el primer que fa la Champions, no, Marc, diria?
Sí, debuta aquest any a la Champions, òbviament, perquè amb el Villarreal no la jugava, i avui ha marcat el seu primer gol, de fet, curiosament, en la seva primera titularitat. Havia jugat 4 partits, tots des de la banqueta, i avui d'inici doncs s'ha lluït absolutament amb un golaç que ara mateix és l'únic del partit i el que dona avantatge al Barça en aquesta eliminatòria.
Doncs va, ens quedarem a veure aquests últims minuts amb vosaltres. Es fusionen el Tu diràs i RAC més 1, la Champions femenina, tot i que tenim una jornada distreta, no sé si n'heu comentat o no, però entre el sumari del cas Negreira i tota la pesca...
Alguna cosa hem vist d'allò de Raül, les alertes de mòbil treien fum durant aquestes dues hores i de seguida que s'acabi el partit hi haurà teca per explicar.
Sí, estarem distrets avui a la tertúlia del Tu diràs. Però abans, mira, ja que tenim aquest partidàs de Champions en directe, ens quedarem, sí. Laia.
Deixa'm avisar, perdona, Aleix, que tenim en Marc Andrés a l'Olímpic, per tant, si en algun moment ens avisa allò amb el típic compte o atenció, quan feia en Dami en el Mundial, és perquè pot passar alguna cosa interessant.
Perfecte.
Vinga, pilota pel Barça, Laia.
A 13 minuts per arribar al final, Roma 0, Barça 1, la recupera el Barça a la zona de mitjos, és servei de banda favorable al conjunt entrenat per Jonathan Giraldez. Hi haurà, però, abans canvis, entrarà Ana Maria Txernogorchevich, substituint precisament la golejadora en el partit d'avui, a Salma Parayuelo, i també entrarà, hi haurà un doble canvi, la segona jugadora que entrarà al terreny de joc és Ingrid Engen, substituint a Patri Guijarro al mig del camp.
Què et sembla el canvi, Marc?
Dos canvis naturals. Un natural perquè Txernogorchevich pot jugar tot arreu, per tant es quedarà la Suïssa amb la banda esquerra de l'atac del Barça. I l'altre, bé, et diria natural perquè Engen contra el València, de fet, va jugar a la posició d'interior i va fer un molt bon partit. Però ara, just que ha entrat, el que veiem és a Keira Walsh, d'interior, i Engen es queda a la posició de pivot. Per tant, un petit canvi de posicions aquí amb l'entrada de la Noruega.
Pilota per la Roma és precisament Vicky Losada, l'excapitana del Barça, qui la toca ara a la zona de mitjos. La juga enrere per Linari, que està encara més enrere per Chassar, perseguida per Jayce Ferreira, que ha entrat en aquesta segona meitat, substituint a Oshoala. La Roma, l'Armira, recuperació del Barça a la zona de tres quarts, la té precisament Jayce a la frontal de l'àrea, Jayce que trepitja àrea, Jayce que fa el control amb la pilota, l'obre cap a la dreta a la banda per Graham Hansen, la centrada, l'ha rebutjat la defensa de la Roma, el rebuig acabarà sent la batalla Lucy Bronze, doncs acabarà sent pel Barça, l'ha baixat amb el pit Ingrid Engen i la juga al cercle central per Mapi León, Mapi cap a la banda esquerra per Rolfo, Rolfo es planta al vèrtex de l'àrea, no troba espai i la deixarà cap a enrere per Keira Walsh. L'avantatge, però, està més a prop. Mapi León, que és finalment qui controla la pilota, jugant ara entre línies pel centre. Rolfo, que ha provat un xut, ha anat directament, però la jugadora per terra. I la pilota ha sortit sense perill per la línia de fons. La recuperarà la Roma 10 minuts pel final.
Mira, agafarem una crida a la màgia, a veure si arriba el segon gol, però aquest cop és una màgia especial històrica, perquè ja ha sortit la col·lecció de cromos oficial de la Liga F, la Lliga Femenina de Futbol. És la primera col·lecció oficial, ja ho sabeu, d'una Lliga Femenina de Futbol a tot el món, i òbviament és de Panini. Ja està a la venda tots els punts habituals i ningú se la pot perdre, perquè és una col·lecció espectacular i històrica amb els cromos de les jugadores dels 16 equips de la Liga F, entre elles el Barça i el Levante Les Planes, els equips catalans. Per exemple, cracs com Alexia Putellas, Aitana, Sandra Paños, Mapi León, Lucy Brons i moltes sorpreses. A veure, Laia, que tens un sobre...
Li he cedit a la Soraya.
Li he cedit a la Soraya.
Ara us explicaré una trampeta que he fet abans.
Ets generosa. Soraya, va.
Quins nervis, tu.
Qui t'ha sortit? A veure, va. Aquest sobre fantàstic de la Liga F de Panini, la primera col·lecció de la Lliga Femenina de Futbol de la història amb els amics de Panini. A veure qui surt.
Mira, m'ha sortit a Sisato Shoala.
Home, mira, aquest...
L'hauríem d'haver obert abans, el sobre.
Sí, el guardem per Marc, aquest sobre. Ja sabeu, Marc Andrés, gran fan de Sisato Shoala.
Qui més tens?
Qui més, Soraya?
Lina Yang, del Levante Les Planes.
Sí, mira.
I Txasho Uriarte, que crec que aquest de la jugada d'Atlético de Bilbao.
Sí.
Violeta Aquiles, del Betis.
Compte. Espera que ataca la Roma, el xut de la Roma, fora, Andrés Alves, fora! A punt d'empatar a la Roma amb aquesta jugada d'atac. Havia rebutjat en un primer intent Sandra Paños, el rebuig se l'ha quedat Andrés Alves i el xut li ha quedat per poc, però li ha quedat molt arran del pal, però per sort ha acabat sortint fora. La Roma a punt de fer l'empat en aquesta anada dels quarts de final de la Champions.
Hòstia, ja seria injust, no?, que hagués empatat la Roma amb tot el que estàveu explicant d'ocasions que ha tingut el Barça.
I ara el conjunt italià que apreta més, que fa una pressió alta sobre el Barça per dificultar la sortida de pilota del conjunt blaugrana i de fet ho ha aconseguit perquè ha recuperat la pilota. S'ha però ara precipitat buscant d'anar una jugada ràpida d'atac. De fet, Jasquinti, que és la màxima golejadora del conjunt italià, la jugadora que més perill ha generat al final del partit, ara els recriminava a les seves companyes aquesta precipitació en atac. I de nou el Barça, que torna a tenir l'esfèrica, es planteja en camp contrari amb Rolfo per l'esquerra, jugant-la per Aitana. Aitana la torna per Rolfo. És Rolfo qui intentava marxar cap a la línia de fons, ha posat la cama Di Guglielmo. Això serà córner favorable al Barça, el cinquè en aquesta segona meitat.
Jasquinti, que se la veu molt cansada, eh? Cert que la jugadora amb més perill de la Roma, però que se la veu molt cansada, ha fet molt de treball també a nivell defensiu, i a les transicions ja la veiem esgotada. No la canviarà l'entrenador, jo la canviaria si fos entrenador, però no la canviarà. I a veure si amb alguna d'aquestes no la fica dins, si que tingui jo la raó.
Trenet de les jugadores del Barça, jugada assajada, pica Graham Hansen, intenta saltar amb el cap Paredes la pilota, que acabarà sortint per la línia de fons sense que cap altra jugadora pugui rematar. Ha estat d'Ingrid Engel la rematada, la recuperarà la Roma, la recuperarà Chassar, que servirà de porteria. I avui, per cert, per tots aquells que us heu incorporat al Tu Diràs, entrada de luxe a l'Olímpic de Roma, 39.454 espectadors. És el rècord de futbol femení a Itàlia. 39.454 espectadors avui a l'Olímpic de Roma veient aquest Roma-Barça en directe. I recordem que la setmana que ve, dimecres, el desenllaç d'aquesta eliminatòria al Camp Nou. Espera que ataca la Roma per la banda esquerra. És la Roma qui la deixa cap enrere per Jasquinti, que l'ha deixat passar, i el xut llunyat, Baños, córner!
D'aturada.
Bona mà.
El xut llunyat de Gugliano. He dit, què ha fet Jasquinti deixant-la passar? Doncs havia vist Gugliano al darrere, ha provat un xut llunyat, i ara quina mà de Sandra Paños per evitar l'empat del Barça. Sandra Paños, que acaba d'evitar l'empat de la Roma, és córner favorable a les italianes.
Des de 20 metres, no era?
Sí, de menys a més, la Roma, clarament, eh? Compte el córner.
Vicky Losada, des de la dreta de l'atac, l'excapitana del Barça, que ha arribat en aquest mercat invernal al conjunt de la Roma, la centrada, Jasquinti, que intentava tocar-la, el rebuig torna a ser per Vicky Losada, que provarà la centrada, Jasquinti a punt de tocar-la, se la quedarà Keira Walsh, que la rebutja, se la treu de sobre. L'avantatge serà per Gliona, que és ara mateix la jugadora que tanca per part de la Roma, i la juga al cercle central per Giugliano, la futbolista que ha provat aquest xut a punt de provocar-li un gran espant al Barça. La torna a tenir la Roma per la banda esquerra, el xut. Ui. Ara ha anat a la panxa de
Demana en mans,
Lucy
Brons, però no ho ha semblat
mal, però li ha anat a la panxa,
sí, sí,
Lucy Brons, un... Que eren mans, ha semblat?
No, que era panxa.
Era panxa, però reclamaven. La jugadora de la Roma, sí, que ha xutat, s'acaba les mans com dient... No,
panxa.
I a més, té les mans enganxades al cos.
Elles ho intenten, elles ho reclamen tot.
Sí, cola.
Sí.
No, avui s'estrena el VAR en aquests quarts de final, vaja, s'estrena el VAR pel que fa a la Champions femenina de futbol. Veiem repetida l'aturada de Paños, una senyora aturada. M'imagino que a l'Olímpic de Roma es creuen fins i tot que poden empatar, Marc.
Bé, és que directament estic per deixar de parlar jo, perquè és que el públic no està parant de cantar. Ara s'han aturat una mica perquè el VAR ha revisat l'acció aquesta de Brons i ha decidit que no hi havia res,
com hem
vist tots en les imatges, però realment el públic està molt, molt identificat en el partit i s'està creient que la Roma pot fer un gol cada vegada que les jugadores italianes recuperen la pilota.
No, és que està obert el partit d'avui. Jo entenc que l'eliminatòria el Barça la tancarà al Camp Nou, no? Pel que deia, o pel que ha generat, i perquè avui ha tingut un punt de mala sort que no han entrat més gols, però també li dona certa emoció a la tornada, no? Perquè la gent s'animi dimecres que ve. A més, l'horari és boníssim. Dimecres vinent al Camp Nou, és a 6:45 de la tarda. A veure si respon al públic, perquè el Barça, tot i que està sent superior, no està acabant de tancar l'eliminatòria avui.
Mira, ara recuperarà la Roma a la zona defensiva, tot i que la lluita Geisy ha estat bé. Geisy, ara la jugadora brasilera del Barça, que s'ha acabat enduent l'esfèrica, es planta al vèrtex de l'àrea, la juga cap enrere per Aitana, i tant encara més enrere per Keira Walsh, posant un punt de pausa per Rolfo. Rolfo ara la centra per Engen, que la deixa enrere per Mapi León, entre línies per Keira Walsh, ara triangulant al Barça en camp contrari, la rep fent de boia a la frontal de l'àrea. Geise, que gira de la seva defensora i intenta marxar pel lateral de l'àrea, en té dues a sobre. A veure, Geise, com tan surts d'aquí, doncs tan surts que la perds, perquè no tenia línia de passada. Geise s'ha anat quedant tancada, perseguida per dues defensores, l'ha perdut la Roma, però no ha aconseguit trenar una bona passada i se l'ha quedat Mapi León a la zona de tres quarts, l'ha jugat per Rolfo i ara la torna a tenir, sí, Mapi al cercle central.
Ara és un bon moment per tenir calma amb la pilota, Soraya, eh?
Totalment, el que parlàvem abans, al final el Barça sent molt còmode amb la pilota als peus, han de tenir calma, minut 87 de la segona part pràcticament, tens el marcador a favor i no fa falta tampoc arriscar gaire.
Mira, Keira Walsh en curt per Ingrid Engen, que fa l'obertura cap a la banda dreta. Allà hi ha Graham Hansen, que encara la seva defensora arriba també a l'ajuda. De moment intentarà marxar de Minami, ho aconsegueix, la centrada i la rematada de Geise, molt desequilibrada, ha anat fora, servei de porteria per la Roma.
Emoció sí, però amb un 0-1 també és emocionant, no fa falta...
No fa falta un empat,
no,
eh?
No, no fa falta.
Al final al Barça el que és important és que surti amb avantatge, guanyant aquest partit d'anada, i la setmana que ve tot fa pensar amb el públic del Camp Nou a favor que el Barça serà capaç de resoldre aquesta eliminatòria, però al final això no deixa de ser esport i per més favorit que sigui el Barça s'ha de demostrar i s'ha de guanyar amb gols sobre el terreny de joc. Dos minuts i arribarem al 90, dos minuts i pendents del que vulgui afegir l'àrbitre en aquesta anada dels quarts de final. Recordem que avui també ha jugat el Bayern de Múnic, que ha acabat guanyant 1-0 contra l'Arsenal. Atacava la Roma, és Minami, ara hi ha una lluita aquí al mig del camp, també salta Paredes, ara salta Mappi, intenta lluitar-la Ingrid Engen, se la quedarà Giugliano, ara lluint el braçal de capitana de la Roma, la juga per la banda dreta per Javi, Javi per Minami, hi ha una falta favorable a la Roma davant l'emprenyada d'Anna Maria Txernogorchevich, que no està d'acord. De fet, la Roma fins i tot demana targeta groga. Per cert, ha vist targeta groga també Mapi León.
Uf! Doncs sí, eh? Doncs mira, veient la repetició, jo me'n reia, però és que hi ha un cop de colze a la cara. Veient la repetició...
Sí. Sense voler, no? Perquè va en la lluita, però sí, va amb el colze cap enfora.
Sí. Podia haver tret la targeta tranquil. Jo crec que l'àrbitre no ho ha vist, s'ha salvat per això, Rolfo.
Picarà aquesta falta, doncs mira, la piquen, que amb una passada en profunditat, la centrada de Javi, la rebutja la defensa del Barça, serà servei de banda favorable a la Roma, un minut i arribarem al 90, tocarà patir el Barça per conservar aquesta victòria, és Vicky Lozada qui fa una centrada cap a l'interior de l'àrea petita, amb dos temps l'atrapa Paños, que demana ara calma a les seves companyes. Això està a punt d'acabar-se. El Barça, que de moment està guanyant 0-1 amb un gol de Salma per Ayuelo.
Sí, màxim 4 d'afegit. Jo crec que no hi ha motius per allargar més el partit.
Molt bé, Paños, ara, eh? Donant seguretat, transmetent a les seves companyes que tinguessin calma, que no s'han de precipitar i bueno, una mica el que demanàvem abans, que paciència, que tinguin la pilota i que quan trobin l'espai ja l'ocuparan.
I farà dos canvis més Jonathan Giralde, desgotarà els canvis del tècnic del Barça, esgarraparà encara uns segons més perquè entraran al terreny de joc Bruno i també Marta. Esgotarà els canvis el tècnic, té la pilota a la Roma, intenta sortir des del darrere amb la pilota controlada, tallada la pilota Engen, que prova una passada en profunditat dins de l'àrea, Txernogorchevich, l'avantatge és per Chassar.
El Barça continua buscant el gol, eh? Mira, 3 al final.
3 minuts d'afegit, doncs 3 minuts del Barça per conservar aquesta victòria a l'anada dels quarts de final. Roma 0, Barça 1 a l'estadi olímpic de Roma. Gol de Salma per Ayuelo, golàs.
Ah, va, hem vist com el Barça, no?, s'està precipitant amb aquests desplaçaments més directes. Hem perdut una mica el joc interior que abans destacàvem amb aquest trobes d'espai d'Aitana, de Patri, a la primera part, sobretot, amb molta facilitat. Jo crec que el Barça ha de tornar una mica això, eh? A trobar aquests espais, a triangular, a aquest joc que li agrada el primer toc i a tenir la pilota.
Ara la pilota la té Mapi León. Pressió alta de la Roma, combina Mapi amb Ingrid Engen, que ha baixat a rebre la zona defensiva. La torna a tenir Mapi aixecant el cap, avança uns metres, prova una passada a l'espai buscant a Geise Ferreira, que intenta lluitar la brasilera per fer-se amb el control de l'esfèrica, reclama falta de la seva defensora. L'àrbitre diu que no i, de fet, l'àrbitre acaba assenyalant servei de banda favorable a la Roma, a Geise, que l'envia a Dida. I ara es produiran els dos canvis. Entrarà amb el dorsal 19 Bruno Vilamala al terreny de joc, marxa Graham Hansen i també entrarà amb el 8 Marta. la jugadora substituïda és Lucy Bronze, per tant, posició per posició.
I amb aquests canvis, en, vaja, mig minutet més, segur que afegeix l'àrbitre del partit.
A veure si el Barça pot aconseguir fer un segon gol, si no, com dèiem, mantenir aquest 0-1, que li donaria aquest lleuger avantatge per passar a les semifinals de la Champions. El Barça intentant tornar a unes semifinals de la Champions seria ja que el tercer
any... La sisena però consecutiu... semifinals consecutives.
Ah, consecutives sisenes, ja, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I, de fet, en cas de classificar-se, seria la quarta final consecutiva pel Barça. La tercera consecutiva, la quarta de la història. Ara hi ha una jugadora de la Roma que necessita ser atesa per les seves companyes perquè té rampes.
Adreça Alves, que dèiem que avui dormiria plana, però crec que no acabarà el partit perquè està fossa. Se li estan pujant els bessons, però és que porta tot el partit amb una intensitat descomunal, aquesta jugadora.
Em sona, no? No va estar aquí?
Sí. Ha estat al Barça. De fet, va arribar a jugar a la final de Budapest. A la segona part va entrar substituint a Aitana al terreny de joc. Andressa Alves, que va jugar al Barça entre el 2016 i el 2019, de fet va marxar just després de la final de Budapest i ja va fer les maletes cap a la Roma, on continua avui en dia i és una de les estrelles, una de les referències de l'equip. Mira, espera, que pica la falta a la Roma, espera que es queda Giacinti sola, Paños, corner!
Quina aturada.
Ara ha estat molt atent aquí, la Roma ha servit molt ràpid aquesta pilota, el Barça estava despistat, ha fet una passada en profunditat a Giacinti, que s'ha quedat sola davant de Paños i ara ha estat molt bé Paños per enviar aquesta pilota a córner providencial. Una vegada més, Sandra Paños, i atenció perquè picarà el córner la Roma des de la dreta de l'atac, el pica Giugliano per Giacinti, no ha pogut rematar, la torna a tenir Giugliano al lateral, provarà de fer la centrada, la rebutja Mapi León, corre Vicky Lozada per fer-se amb l'esfèrica. Estem ja al 3-20 de partit, per tant això s'hauria d'acabar aquí. La recupera el Barça, la té Marta, que se la treu de sobre, la passa directament, l'entrega a Vicky Lozada. La té ara mateix Giugliano, que prova un retall. Minami, que aixeca cap. La passa ràpidament per Gliona. Gliona la torna per Minami. La Roma, si vol aconseguir alguna cosa, haurà de mirar ja ràpid cap a porteria. De moment l'ha rebutjat el Barça. Corre Bruna Vilamala per fer-se amb l'esfèrica. La pilota surt per la línia de banda. Això serà pilota per la Roma, però jo dubto que l'àrbitre deixi jugar gaire més perquè hem superat ja els 3 d'afegit
sí.
I també una mica més per aquest canvi extra, aquest doble canvi que ha fet el Barça.
Quina badada el Barça sí, en aquesta acció, i sort de Paños una altra vegada.
Podria haver sortit cara.
Doncs ara sí, arribem al final a l'Olímpic de Roma. Final. El Barça que comença guanyant, que comença encarrilant aquesta eliminatòria. El Barça que s'ha imposat per la mínima 0-1 a l'Olímpic de Roma amb gol de Salma Parayuelo i providencial Sandra Paños en aquesta segona meitat. El Barça que ha estat superior a la primera meitat. El Barça que li ha faltat efectivitat de cara a porteria i amb el pas dels minuts la Roma s'ha sentit més protagonista, s'ha sentit amb més capacitat per poder-li fer mal al tot poderós Barça i ha acabat plantant-li cara, jugant-li de tu a tu i amenaçant la porteria de Sandra Paños. Finalment, però, el Barça que marxa amb aquesta primera victòria als quarts de final 0-1 a l'Olímpic de Roma. Les quarts de final es decidiran la setmana que ve al Camp Nou, dimecres a 6:45 de la tarda.
Doncs sí, encara s'haurà de rematar aquest accés a les semifinals de la Champions. Una opinió ràpida del partit i de l'eliminatòria, Marc Andrés, des de Roma?
Doncs mira, del partit molt ràpid. Dèiem a la prèvia que el Barça potser preocupava perquè en defensa havia encaixat en totes les seves visites, en tots els seus partits a domicili en aquesta Champions. I avui, perquè ha estat Paños sota pals, que si no hagués tornat a encaixar, aquest Barça fora de casa està deixant molts dubtes, la veritat, almenys a Europa. I a mi avui me'n torna a deixar. Crec que els 15 minuts finals del Barça són catastròfics. I sí que és cert que mereixia una diferència molt gran, però havent arribat amb el 0-1 al 75 de partit, el Barça ha merescut no guanyar, ha merescut empatar aquest partit, o la Roma, més ben dit, ha merescut empatar davant del seu públic.
Mm. L'eliminatòria la veus clara, per això, aquí al Camp Nou?
Sí, a veure, el Barça no perd un partit de local des de l'any 2019. Per tant, sí, el Barça jo crec que guanyarà tranquil·lament el Camp Nou, que no patirà i que passarà aquesta eliminatòria i podrem dir que el Barça és a semifinals de Champions per sisena vegada consecutiva.
Soraya.
Bueno, jo crec que hi ha hagut dos partits diferents a la primera part i a la segona. Hi havia dubtes de qui tindria el control del partit i la possessió, perquè eren dos perfils d'equips que els agradava la pilota. Hem vist com al final la clau ha sigut a nivell defensiu, no? quan han estat encertades la Roma, que la primera part ha sigut bastant dramàtica, els espais que trobava el Barça amb molta facilitat per dins, amb jugadores interiors, i com a la segona part, aquests últims 15 minuts ha sigut el Barça qui ha tingut un descontrol defensiu molt gran, que al final una mica més ens dona un ensurt bastant important.
Optimista per la tornada també, dimecres al Camp Nou?
Sí, jo crec que el Barça és molt superior. És cert que els últims 15 minuts han sigut una mica dramàtics, però també és cert que el marcador podria estar tranquil·lament 0-3.
Ah. Molt bé, Mollo, vols afegir alguna cosa?
Que, vaja, és veritat que aquest quart d'hora el partit se li ha descontrolat al Barça, però que jo almenys no, el cos no em demana quedar-me amb això, sinó que, com apuntava ara la Soraya, els primers 75 minuts de partit són perquè el Barça hagués resolt l'eliminatòria tranquil·lament avui a l'Olímpic de Roma.
Perfecte, Mollo, Laia, Marc, Andrés, Soraya, us deixo tancar la transmissió aquí a RAC+1, més tard escoltem valoracions aquí al Tu Diràs.
Fins
ara.
Fins ara.
Vinga, adeu-siau. Bones notícies, doncs, pel Barça femení, 0-1, encara s'haurà de rematar la feina dimecres que ve, Camp Nou, 6:45 de la tarda. Farem una pausa, queden 5 minuts per les 11, de seguida obrirem tertúlia avui amb Joan Maria Pou, Marc Guillén i Lluís Carrasco, amb l'última hora del cas Negreira, com us dèiem a l'inici del Tu Diràs, tots els detalls del sumari al qual hem pogut tenir accés un munt de mitjans a les últimes hores, un sumari que capgira radicalment el relat que ens han volgut fer creure des de Madrid. Ara us explicarem els detalls d'aquesta investigació que va fer l'Agència Tributària Hisenda i de les conclusions a les que arriba. I a més, avui al Tu Diràs actualitzarem la situació de Leo Messi, ara que hi torna a haver soroll sobre el seu possible retorn al Barça. Posarem sobre la taula del Tu Diràs avui les voluntats de les dues parts. Quina és la voluntat del Barça? Quina és la voluntat de Messi, que acaba contracte el juny i encara no ha renovat amb el Paris Saint-Germain? I també posarem sobre la taula la realitat esportiva i econòmica de la seva possible tornada al Camp Nou. Però per engegar tertúlia, d'aquí a només uns minuts, tenim un protagonista d'autèntic luxe. Ens acompanyarà en directe a l'estudi de RAC1, Àlex Roca, un barceloní de 31 anys que diumenge va ser el gran protagonista de la Marató de Barcelona 2023. L'Àlex té una discapacitat física del 76% i paràlisi cerebral. Va fer història, tot i aquesta discapacitat, completant la Marató de Barcelona. Va córrer els 42 quilòmetres i 195 metres en 5 hores i 50 minuts i va rebre més felicitacions que els guanyadors en categoria masculina i femenina. És un crac i, tot i aquesta discapacitat, fa que, per exemple, s'hagi de comunicar a través de la llengua dels signes, volem avui, el Tu Diràs, que ens expliqui les seves sensacions. Per això l'acompanyarà la seva dona, la Mari Carmen Maza, li posarà veu a aquesta història de superació personal. I també li preguntarem pel clàssic, perquè és més culer que el pal de la bandera, l'Àlex Roques. Han passat 48 hores, però seguirem també gaudint d'aquesta victòria el clàssic de diumenge i del més 12 del Barça sobre el Madrid, amb l'Àlex Roca i amb els tertulians d'avui. Fins a la 1 de la matinada, Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raissa i el mag Jordi Caps.
El dilluns Dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Les 11 en punt de la nit, després d'haver viscut el desenllaç d'aquest Roma 0 Barça 1 de la Champions femenina, avantatge en l'anada dels quarts de final per l'equip de Jonathan Giraldez. Obrirem tertúlia avui amb Joan Maria Pou, amb Lluís Carrasco i també amb el Marc Guillén. Tenim per aquí el Lluís. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, benvingut. De seguida amb el Pou i el Guillén també. I avui ens acompanya la Gemma Montero, companya de la redacció d'Esports de RAC1, habitual de l'Ultrasports, cada cap de setmana explicant-nos tot tipus de proves atlètiques. Hola, Gemma, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. I ens acompanya la Gemma perquè avui volem arrencar el programa més enllà del cas Negreira, que en parlarem amb tots els detalls del sumari, més enllà del clàssic encara, que seguirem sucant pa aquest mes 12 que té el Barça sobre el Real Madrid, i més enllà d'alguns detalls de la situació del futur de Leo Messi, volem començar el programa amb un protagonista d'autèntic luxe, que és l'Àlex Roca, que ja ens acompanya aquí, en directe, a l'estudi de RAC1, juntament amb la seva dona, la Mari Carmen Maza. Hola, Àlex. Hola, Mari Carmen, què tal? Com esteu?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Pues és un honor estar avui aquí, la veritat que moltes gràcies i molt content. I gràcies per permetre'm que estiguem aquí. És un honor, de veritat.
L'Àlex parla a través de la llengua dels signes i la Mari Carme el va traduint i li posa veu. Em sembla espectacular el que heu fet els dos, perquè els dos veu córrer la Marató de Barcelona, els dos.
Sí, la veritat que era una cosa que feia molts mesos que estàvem treballant i estem molt contents. Dir que sóc la primera persona del món amb un 76% de discapacitat física i una paràlisi cerebral en acabar una marató, i això em fa sentir molt orgullós i molt content. Però sempre dic una cosa, i és que això no ho he fet sol, sinó que ho he fet amb un conjunt de persones que formen part d'aquest gran equip meu vital i professional, que em fan complir grans reptes i que pugui complir aquests somnis que un dia em proposo i semblen impossibles. I al final hi ha molts que s'han convertit en possibles i estic molt content i orgullós.
Esteu cansats o no? Encara les cames fan mal? O...
Fa molt tot. Jo tinc un dit...
Tens un dit, què?
Que porto fa dues horetes o unes quantes més. M'han hagut de treure una mica de pus, perquè resulta que s'havia infectat una miqueta.
D'una llaga?
No, el que m'ha passat és que se m'havia clavat una ungla i resulta que hi tenia pus a tope.
Ostres.
I no sé ben bé com, però m'han dit que això els hi passa a alguns maratonians i jo vaig dir, ostres, pues això vol dir que sóc un bon maratonià.
Quantes felicitacions ha rebut l'Àlex, també tu, Mari Carme, quantes felicitacions has rebut? Més que els guanyadors, segur, de la marató.
Diré una cosa, és incalculable i això em fa sentir molt orgullós. I encara no sóc conscient del que va passar, ni de les felicitacions que he rebut, ni de les persones que m'han enviat missatges preciosos, ni tampoc de tothom que ho ha arribat a veure, perquè calculava, no, que en total, amb totes les meves xarxes socials, uns 15 milions de persones han vist els vídeos. Per tant, crec que és fascinant. Però no crec que sigui fascinant per arribar a tenir més seguidors, ni més likes, ni molt menys, sinó perquè vull que aquest missatge arribi a tot el món i qualsevol persona que senti en un moment de dificultat, que creu que no pot, que sent que realment està en un moment molt difícil, vulgui lluitar per complir els seus somnis. No a nivell esportiu, sinó qualsevol, a nivell laboral. O si té ganes de somiar que vol escriure una novel·la, fer un pastís que li costa molt, no? Pues que faci allò que li faci feliç, i per aquesta raó m'agrada tant que el món ho vegi, perquè es motivi, perquè s'empoderi, perquè digui jo demà em llevaré amb un nou somni i aniré a complir allò que realment desitjo.
Quin mèrit té, Gemma, el que ha fet l'Àlex. Bé, fer una marató ja és molt meritori per tots els que hi participen, i si l'acaben ja i ets finisher, la repera.
Sí, sí,
però amb la discapacitat que l'Àlex Roca se li afegeix, no? Encara
jo t'he de dir que els que érem allà a la meta, diumenge, i jo a l'Àlex l'he vist a una Titan, a una altra Titan, a la Jean Boyne, a una mitja, a la marató, va ser la rebuda més, bueno, més maca, més, sí, no, i més celebrada, més que els guanyadors, fins i tot. I mira que hi va haver rècord de dones i d'homes, però, oi, Àlex, la gent que t'estava, bueno, que t'estava esperant, hi havia fans, és que tenies fans allà esperant, algun noi amb cadira de rodes, que va ser apoteòsic, allò.
Jo diré una cosa, i en veritat no recordo molt bé, sort que hi ha vídeos i ho he pogut veure, perquè vaig ja arribar allà, fatal. Em vaig tirar al terra i vaig sentir orgull. I justament el noi que hi havia allà amb cadira es diu Àlex, igual que jo, i el vaig conèixer a la cursa de la paràlisi cerebral aquí a Barcelona. Ell i jo érem ambaixadors d'aquella cursa.
Sí, la recordo jo també.
I, com ja saps,
sí,
exacte,
sí,
veies,
jo hi era aquell dia a les Corts.
Doncs ell va estar allà i per mi va ser un orgull que em vingués a veure, no?, perquè realment nosaltres pretenem ser, no?, una bomba en aquest món, no?, perquè totes les persones amb paràlisi i amb discapacitat i totes les persones d'aquest món vulguin complir els somnis. Quan dic totes les persones amb discapacitat em refereixo a tothom del món.
Clar.
Jo crec que tothom té alguna discapacitat.
Avui m'ha passat una cosa bonica, i és que a mi no em toca venir els dimarts a aquest programa, jo vinc els dimecres.
Sí, però demà anem a Llívia a fer un programa especial sobre la volta ciclista.
I l'Àlex m'ha demanat venir aquí, m'ha dit que venia l'Àlex Roca, i no sabia que jo i l'Àlex Roca ja ens coneixíem. I ho he comentat perquè, típic colla d'amics, per WhatsApp, etc. I dic, ei, que avui surto al RAC1 avui i a més vaig amb l'Àlex Roca. I quasi tothom sabia perfectament qui era l'Àlex Roca. I el qualificaven, és el corredor de la Fundació del Barça, oi?
Sí.
I és bonic que li posin l'etiqueta del corredor de la Fundació del Barça.
Ets ambaixador del Barça, clar, és veritat, i de la Fundació del Barça.
Soc ambaixador de la Fundació del Barça i que sapigueu que per mi és un somni. I dic una altra cosa, no és que sigui un somni complert, sinó ha estat un somni complert que era inimaginable, que no m'imaginava. És un títol honorífic que a mi em fa sentir especial, em fa sentir viu i em crea una potència i una autoestima indescriptible. I a més, Lluís, jo crec que ets un crac.
Que bo. Mira, deixa'm ser matem... Mira, acaba, Àlex, sí.
I en saps molt, no, de màrqueting?
Sí, una mica.
Hem estudiat una miqueta.
Sí,
no, però
sí.
A mi m'agrada molt que ja comenci a ser conegut com un corredor. És que ho trobo fantàstic.
Sí. Ara m'agradaria que expliquéssiu com comença a córrer i tot l'esforç que hi ha al darrere d'una marató. Deixa'm ser amb el Marc Guillén, que també el desconeixen, el Marc Guillén. Hola, Marc.
Hola, què tal? Com estem?
Bona nit.
Estem?
I molt bé, moltes gràcies.
El Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça RAC1, que el tenim des de la distància. Hola, Joan Maria.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Escolta, si l'Àlex Roca ha fet una marató, tu i jo la podem fer també, eh?
No.
No?
No.
No?
I aquesta és la diferència entre ell i nosaltres. Ell pot i nosaltres no. Jo, com a mínim, no. Tu sí, perquè has fet també... Has superat reptes d'aquests,
sí,
de proves de muntanya i tot plegat. Jo no seria capaç.
No, eh?
No seria capaç. No,
hosti. Amb l'Àlex Roca ens vam trobar a la mitja marató de Barcelona, ens vam trobar també amb tu, Mari Carme, que estàveu preparant la marató. Quant d'esforç hi ha al darrere? I per què decideixes fer una marató, Àlex? És que...
En primer lloc, dir que a mi m'encanta córrer, però jo, sobretot de petitó, vaig començar jugant al futbol, perquè jo sóc molt culer. Vaig començar jugant al futbol amb la samarreta del Ronaldo.
Ah, sí?
Sempre dic jo el bo, ja m'enteneu. I a mesura que vaig anar creixent, vaig deixar el futbol... per certes coses, no? Perquè no m'hi sentia del tot bé, perquè em costava molt tenir bon equilibri, no? I a més, no sóc gaire bo. Però sí que és cert que he estat durant molts anys jugant amb un equip de persones amb paràlisi cerebral i m'he sentit molt a gust. Però just va ser el 2014 que vaig començar a fer una primera cursa, però llavors fins molts altres anys no havia fet res més. Però sí que crec que vaig començar a sentir el valor que té l'esport el passat 2016, que vaig fer la meva primera triatló. Sempre veia el meu germà com feia triatlons i pensava, jo no puc. Però ho vaig intentar. Ho vaig intentar, doncs, buscant estratègies diferents. Llavors, el 2017, amb el meu tiet vam fer, amb el meu tiet José, vam fer l'Orbeo Monegros, que és una cursa de 117,5 quilòmetres en un sol matí, i allò que ho veia com una bogeria, no? Però en acabar vaig notar que allò de la bici em flipava i em feia sentir unes papallones a l'estómac i vaig dir, jo aquí haig de fer més coses. I ens vam proposar el passat 2018 fer la Titan Desert, que diuen que és una de les proves més dures del món en bici.
Sí, com és,
però
sí.
No vaig poder acabar.
No, no.
I per què? Com ho saps bé, no? Llavors, no vaig poder acabar, però què vaig descobrir allà? Vaig descobrir el valor de les segones oportunitats, el valor de l'esforç i el valor de que realment el treball en equip era un punt clau per aconseguir els teus somnis. Però tanmateix el que vaig descobrir és que el fracàs no existia. I per què dic que el fracàs no existeix, no? Perquè moltes vegades quan no aconsegueixes alguna cosa sents que estàs en un moment de fracàs, en un moment que no pots, en un moment que estàs fracassant entorn a aquest món, no?, que busca que tot ho compleixis i tot ho aconsegueixis amb altes expectatives. Però em vaig adonar que havia tingut uns errors molt grans, no?, i que podria realment millorar. I el 2019 em vaig compartir amb la primera persona del món, amb una parada cerebral, en acabar la cursa més dura, una de les més dures del món en bici. I perdoneu per la xapa, és que quan començo a xerrar m'encanta. Ja, crec que m'haureu de donar un programa aquí tot, perquè m'agrada tant xerrar que, mare meva, tu, eh? Ja ho veieu que aquí hi ha corda més que una persiana. Però, en fi...
Àlex, em deixarà sense cadira, ja ho veig.
Sí, sí, sí.
Sempre dic una cosa, dic que sort que parlo amb llengua dels signes, perquè realment, si comencés a parlar, us quedaríeu cansats. Clar. En fi.
Escolta'm, jo mira, anem exactament... Sí. No sé si ens ho pot explicar ell o tu, Gemma, ho saps. Què li va passar a l'Àlex Roca? D'on li ve aquesta discapacitat?
Bueno, ell va néixer bé, però va tenir molta mala sort, no? Perquè als 6 mesos va tenir una encefalitis herpètica, és un herpes, un virus, vaja. Que li va provocar aquesta paràlisi. A veure, la vida és un joc de cartes i et toquen les que et toquen. I ell va tenir aquesta mala sort de que, bueno, de les 5 cartes que tens, potser te'n treuen 3 o te'n treuen 2 i cadascú té la seva història, no?
Clar.
Però ell ha sabut, com ara explicava ell mateix, no?, anar-se superant, no rendir-se i sobretot dir, i jo per què no puc fer això? I per què no puc provar això altre?
I quan era petit, als 6 mesos li passa això, que els metges van arribar a patir per la seva vida, no?, en algun moment.
Sí.
Clar.
Els metges em van donar una medicació que era durava entre 6 i 9 dies, que feia només 6 anys que existia, que es diu Azithromycin, i em van dir que em podia morir o quedar en estat vegetatiu. I es van equivocar una mica.
Sí,
sí. Sí.
Però us puc dir una cosa, amb permís? Em passa moltes vegades, i és que quan parlen de que jo de petit vaig tenir mala sort no per tenir una paràlisi cerebral, us vull dir una cosa, jo crec que vaig tenir una bona sort. Lògicament, quan era petit, i els meus pares no ho van viure així, està clar, perquè és un gran cop, no? Però sóc un afortunat d'haver pogut viure, no? A l'Hospital Sant Joan de Déu, on em van salvar la vida, em van dir que era la joia de la paràlisi cerebral. I jo ja vaig sentir, no?, i al llarg de la meva vida vaig sentir que jo havia d'enviar molts missatges al món per canviar aquest món. Però això no vol dir que de petit no tingués una bona autoestima, havia tingut una autoestima molt dura. Però gràcies a aquest treball en equip, gràcies a la meva família i gràcies a els psicòlegs també, que crec que és algo molt important que hem de visibilitzar molt, avui dia no tinc una gran autoestima i sóc molt feliç i estic orgullós de tenir una paràlisi cerebral.
I escolta, perdona, un dubte que tinc, eh? No és perillós el que fas? És a dir, aquests esforços de 42 quilòmetres, de 21... T'ho pregunto des de la desconeixença, Àlex?
No, m'encanta aquesta pregunta, però a vegades... no conec la ràtio o el percentatge, però diuen que hi ha molta gent que va pel carrer, li cau una torratxa al cap i es pot morir, no?
Sí,
jo he anat al metge i bueno, m'he fet proves d'esforç, m'he estat treballant moltíssim, m'he treballat la nutrició, la hidratació, la son, tots els metges m'han mirat que estigui correctament i m'han vist que estic bé. Que m'afronto a poder tenir... en un llarg temps una afectació més gran al meu cos, no?, per haver-li donat molta canya? Sí, clar que sí. Però mai sabem què ens pot passar cada dia, què ens diagnosticaran demà, i el que em poden diagnosticar avui mateix és un alt grau de felicitat.
Molt bé.
Bravo.
Però a més ets molt disciplinat, Àlex. Per exemple, a la marató no corries i prou, sinó que teníeu un pla específic, no? Cada 5 quilòmetres era important que mengessis, que t'hidratessis, i tot això ho complies. Això m'ho ha xivat un amic teu i meu, que és el Valentí Sant Juan.
Clar, perquè per menjar, per exemple, ell té més dificultat que nosaltres, també, no?
Diu... Diu, mira, la veritat és que darrere d'això hi ha hagut un treball molt gran, no? I dic, crec que he estudiat més per aquesta marató que en tota la meva vida els estudis. Jo no he estat molt bon estudiant, la veritat, i jo també sóc molt realista, no? No vinc a dir que tota la vida m'he esforçat al màxim o ho he fet tot bé, perquè hi ha coses que no ho he fet del tot bé, com, per exemple, no era gaire bo estudiant. Però dir-vos que sí, que hem treballat moltíssim la nutrició, sobretot la hidratació, perquè jo tinc problemes de deglució, i vam tenir un susto molt fort.
Ah, sí?
I és que fa 3 setmanes teníem l'entrenament dels 30 quilòmetres, que és el que es fa com límit, no? I estàvem justament a Ripoll, al seu poble, i estàvem a la ruta del ferro, portàvem 5 quilòmetres i n'havíem de fer 30, i resulta que vaig agafar un, com una mena de pastís de xocolata, perquè vam decidir que faríem trossos de pastissos de xocolata, jo sóc així, i llavors ho barrejaríem amb gel, aigua i amb altres batuts, no? Però a mi m'encanta la xocolata i ho havíem de combinar. I quan vaig parar, vam parar a fer aquesta tècnica que teníem, 5-1-5-1, que és 5 quilòmetres corrent, parem un, que no eren un, sinó eren 200-300 metres a hidratar, encara que els últims quilòmetres sí que vam parar més. I el que us explicava, doncs va passar que em vaig ennuegar molt fort i gràcies al meu fisioterapeuta i, bueno, el meu entrenador personal, que em va ficar els dits, jo crec, fins al fons.
Va haver de vomitar?
Vomitar no, el que va passar és que va sortir sang allà, va sortir de tot, i em va obrir les fosses perquè dels nervis també m'afogava amb la meva pròpia saliva. I va ser molt perillós. I allà ens vam adonar que realment el sòlid no era una cosa acceptable per al meu cos i que havia de córrer amb gels i amb un altre tipus d'hidratació. I a 3 setmanes de la marató, quan portàvem realment 6 mesos preparant-la, vam haver de canviar totalment tot l'aport calòric, però gràcies al nutricionista que ens ha acompanyat, pues, tot ha anat superbé.
I en algun moment vas pensar que no acabaves? És a dir, ho vas passar malament? Hi ha algun moment que pensessis que ho vas passar molt malament, de dir, em baixo d'aquí?
Quan feia tots els entrenaments...
No, dic durant la cursa.
Vaig pensar... Sí, sí, però et comento, és que quan feia tots els entrenaments i arribava al 30 i no podia més, vaig pensar, no podré. Però a la cursa, al quilòmetre 24, vaig tenir una baixada mental molt forta, però jo sabia que de les baixades mentals i aquests bajons que tens, te'n pots sortir. I això és gràcies a tots els entrenos fets. Llavors va arribar al quilòmetre 34 i ho vaig veure fumut fins al 38. Del 34 al 38 va ser molt fort, però del 38 al 39 vaig adonar-me de que ho teníem, perquè anàvem molt bé de temps. I al quilòmetre 39 vam dir, ara baixem ritme totalment, perquè tenim temps de sobres d'arribar amb el temps que toca.
I ara, que estàs cansat, que tens això de l'ungla, del peu, ja t'imagines una altra cursa per més endavant?
Diu, ara estic buit.
Normal.
I també una mica mentider, disculpa'm. Per què?
Ai.
Abans d'aconseguir el repte ja tenies un altre repte al cap.
Ai, que no es podia dir això, potser?
Quin és? Sí, home, sí, explica. El que
no el dirà, no el dirà. Em sembla que no el dirà.
No ens sent gaire gent, Àlex, tranquil.
Prometem que si me'l proposo, el vindré i l'explicaré.
Val.
Però permeteu-me que me'l quedo dins. Sabeu per què? Perquè ara mateix crec que el que ets de fer és assimilar el que ha passat. Encara no sóc conscient del que ha passat i necessito dies. I tanmateix, tots aquests 6 mesos d'entrenament m'han fet deixar apartats els amics, deixar apartats una mica la família, no veure gaire gent, més que res perquè cada cap de setmana s'havia d'entrenar i s'havia d'estar per al que s'havia d'estar i s'ha de lluitar quan tens un objectiu. I tinc ganes també d'estar amb els meus amics, d'estar amb la meva família.
Que bé.
Aquest divendres surto de festa aquí a Barcelona.
Ah, sí?
I crec que si la Marató de Barcelona va ser potent, aquest divendres m'ho passaré superbé, perquè tinc molt ganes d'estar amb els amics, explicar-los-hi tots aquells que no hi eren, no? I passant-m'ho superbé.
Que bé. La Mari Carme és educadora social, no?
Sí. Em guardo aquest any.
Ah, bé, ho seràs, sí, sí,
quasi,
ho seràs.
Quasi.
M'agradaria, si voleu, explicar com us vau conèixer i el que feu ara, no? Aprofiteu també per fer xerrades també a centres educatius, no? Què diu? Què li diu? No ho expliquis.
Això no ho diràs i menys aquí.
Oi, no el censuris, home, Mari Carme.
Li ha fet, no. Li ha fet un gest això, i li ha dit que no ho explicarà.
Això és una cosa meva. Quan s'acabi us ho dic.
Val.
L'Àlex us explicava que nosaltres ens vàrem conèixer perquè jo vaig començar a fer conferències amb el meu millor amic i la segona conferència que feia, i a la primera escola on anava, hi havia una noia a primera fila. I el meu amic a mitja conferència em va dir una cosa, crec que aquesta noia d'aquí, primera fila, et mira molt. I també dic que sempre està a primera fila, ella. És d'aquelles que sempre està a la primera. Ja m'enteneu què vull dir, no?
Sí.
I aquest amic em va dir això. Però jo vaig pensar que era impossible. Per què? Perquè durant molts anys de la meva vida havia pensat, jo, com parlo en llengua dels signes i sóc una mica diferent, no tindré parella, no? Però em va passar una cosa, i és que just aquella nit, després d'aquella conferència, vaig rebre un missatge molt bonic d'ella. Sabeu què em deia el missatge? Que hi havia persones meravelloses en aquest planeta, disfressades de normal, entre cometes, i que quan et tocava la seva màgia ja no hi havia marxa enrere. Jo quan vaig veure això li vaig enviar al meu amic i li vaig dir, uala, ja ho tinc fet tot.
Però és veritat que el miraves o no?
Que és veritat que el mirava? No, o sigui, jo estava a primera fila i sempre estic molt atenta. Però sí que és cert que em va cridar molt l'atenció, perquè ell havia fet la seva primera triatló.
Crec que li està fent un senyal l'Àlex.
Sí.
L'Àlex diu, home, per què em vas escriure així, no? No, a veure, jo sí que és cert una cosa que no he explicat mai, crec. I és que tenia una companya al costat i li vaig escriure a l'agenda, però això no ho he explicat mai. Jo quiero un oci.
Ah, sí?
Doncs mira.
Tu li vas dir a la companya de l'Àlex Roca.
Li vaig escriure a l'agenda, sí. Li vaig posar això. Però no més enllà de res. I llavors vàrem quedar, me'n recordo, la maquinista, i jo no sabia la llengua dels signes. I va ser una mica complicat aquell dia, jo tenia molta por. L'Àlex va arribar, només arribava a tirar una cadira al terra dels nervis, a mi em roncava la panxa i el primer que li vaig dir, perdona que et molesti, però agafaré un biquini i un suc de taronja perquè no tenia gaire gana. No, no tenia gaire gana, no, estava atacada dels nervis. Sí.
Bé, i va anar bé fins aquí, no?
Va anar fins aquí i ara mateix fem conferències, diria arreu del món ja, per conscienciar pues, els nois i noies, els nens i nenes i les empreses i totes les persones d'aquest món, no? Que una primera imatge no et dona cap resposta i, a més, no, la importància de la inclusió, la importància de transversalitzar aquesta diversitat funcional en tots els projectes del món, igual que fan a la Fundació Futbol Club Barcelona, i la importància no, de donar-te que tothom serà estimat i el més bonic que té una persona és el seu cor i el que transmet al món, perquè mai triaràs a una persona pel que hagi estudiat, sinó pel que et fa el que et transmet com una persona, i això és el que intentem transmetre a través de les conferències.
Aleix,
que
maco. Aleix, qualsevol fa després de tota aquesta declaració una tertúlia d'aquesta vulgaritat anomenada futbol.
Sí, cas Negreira i futbol.
Després
sí.
De sentir aquesta meravella, però una meravella de dos persones.
Us puc explicar una cosa amb això que acabeu de dir? Sabeu què ha estat el futbol per mi?
Què ha estat, ara?
El futbol per mi... crec que no tinc paraules per descriure-ho. Quan era petit, anava pel carrer i tothom em mirava. I sentia que hi havia gent que comentava negativament i que em mirava amb faltes de respecte. I em havia sentit com un monstre. I els dies de partit, els dies que el Barça jugava al Camp Nou, jo hi anava i sentia que tothom mirava el camp i tothom es focalitzava en el futbol. Per tant, que el futbol tenia la capacitat de transmetre uns valors increïbles. I el futbol l'hem de visibilitzar i l'hem d'ensenyar com els valors que pot realment transmetre. La constància, el sacrifici, el treball en equip i l'unió. Perquè realment en podem treure coses molt boniques del futbol. I crec que és com ho hem de transmetre al món. I el que m'ha donat a mi el futbol i el Futbol Club Barcelona és algo indescriptible. Ara mateix sent ambaixador, però tota la meva vida, bàsicament perquè m'ha donat moments de molta felicitat, recordo en Ronaldinho com entrava amb un somriure al camp i jo deia, jo vull tenir aquest somriure que ell té. Llavors, recordo un Messi, no?, com ha donat moltíssim, com ha transmès moltíssimes coses, i veig ara mateix l'Alexia Putellas i totes les jugadores com han canviat el món del futbol femení i com hem de visibilitzar tant el masculí com el femení amb una igualtat. I això a mi em flipa.
Escolta'm, i al Messi t'agradaria que tornés o no?
Si us haig de ser realistes, no m'agrada molt opinar ni posicionar-me amb res relacionat amb això. Penso que hi ha molta gent que s'hi entén, que és professional, que treballa entorn a aquests temes, que podria opinar, però lògicament en Messi és un jugador increïble, que ha fet coses molt boniques, i si ha de ser positiu per ell i positiu pel club, endavant. Val. Però jo no em posiciono mai.
Val. Vas veure el clàssic per això diumenge a la nit, després de... o estaves tan cansat de la marató que no?
No, no, vàrem anar al camp.
Ah, va anar al camp? Però si no podia caminar, si no podia caminar, era bé, i tu tampoc.
L'únic que la qüestió era que vaig entrar a coix, vaig fer un vídeo com entrava, i vaig agafar tots els ascensors possibles. Bueno, però jo no guanyat, podia perdre allò.
Ai, que bo. I el Barça guanyarà la Lliga, no, ara, amb 12 punts?
Jo penso que sí. Jo penso que està molt bé i que així serà. I ho desitjo.
El vestidor coneixen? Oi que sí, el vestidor?
El coneix tothom. El coneix tot el club.
Sí, però el vestidor el coneix. A Instagram, que té 140.000 seguidors, i un és Pedri, l'altre és no sé qui.
Resulta que ara aquests dies, bueno, quasi... bueno, estic a 190 i pico.
Ah, oh, perdó.
I molt content de que així sigui. La veritat, molt content de que molts jugadors em segueixin, perquè, bueno, jo estimo molt el club, estimo molt el Barça, i respecto molt també tots els clubs del món. I, a més, hi ha en aquest equip hi ha uns cors immensos, que això crec que és molt bonic.
I el Presi la porta també, tens molt bona relació amb ell, que t'he vist algun dia algun acte, no?
El president només us puc dir que l'estimo.
Com el vas conèixer, Àlex, el president?
Estava un dia anant a... Jo era molt petitó i estava fent... hi ha els diaris, no?, que pots... el 2005, més o menys, que podies fer els cupons i podies agafar la maleta del Barça. I jo vaig anar a buscar la maleta i resulta que quan arribo al quiosc veig el Joan Laporta. I li vaig dir a mi mare, li has de dir que m'encanta, sisplau. I mi mare va dir, home, no, no, no. I li va dir, bueno... que el meu fill diu que li encantes. I llavors, des de llavors, que ell sempre ha tingut missatges positius cap a mi, m'ha animat sempre a seguir lluitant, i per mi és una persona indescriptible, amb un cor gegant.
Que bé, no sé, Gemma, i si el Pou, el Guillem o el Carrasco li vol dir alguna cosa abans de acomiadar la Mari Carme, sí. I l'Àlex.
Abans ho deia, tenim un amic comú que és el Valentí San Juan, que també t'ha ajudat moltíssim a les últimes curses, als últims anys, i jo crec que congenieu molt, no? A més, ho passeu molt bé. Tu passes tet amb el Valentí, no?
És que el Valentí és pura màgia. El Valentí és un crac. A més, bueno, ja ho sabeu, té una capacitat comunicativa increïble i, a part, ho passo molt bé, riem molt. És un boig igual que jo, i només li has de proposar una cosa que s'enganxa al moment, i és un crac. Té una capacitat de transmetre, de comunicar, va fer tota la marató en directe per Twitch, mare meva. I jo li vaig dir, és que de veritat no sé com aguanta, 6 hores aquí xerrant, i a més no, més de 6 hores, perquè va començar una hora abans i segurament que una hora després va continuar. I l'any passat vàrem anar una setmana també en bici, a fer el Camí de Santiago, i hem fet moltes altres coses, però el Camí de Santiago justament feia unes entre 8 i 9 hores diàries parlant. Jo li vaig dir, mare meva, la capacitat que tens a visitar-la, però de xerrar, nano...
Parla més que
però
tu,
mira, gairebé. Clar, no, sí, no et quedes curto tampoc, eh?
No, la veritat que no gaire.
Molt bé. Doncs res, us acomiadarem, us deixarem descansar també, que sé que demà us heu de llevadora, no? L'Àlex i la Mari Carme. Uns cracs. Moltíssimes gràcies per venir, de veritat, en directe.
Gràcies a vosaltres, de tot cor, i que sapigueu que visca el Barça, no?
Sí, home, sí.
Visca la Fundació i visca els valors que volem transmetre en aquest món. I gràcies a vosaltres, i jo ho dic sempre això, per ser un mitjà de comunicació al món, per transmetre moltíssimes coses boniques. I res, que pugueu parlar del futbol, que és una de les coses més boniques que hi ha al món.
Sí, ara vés escoltant la ràdio ara quan marxis, que ja veuràs.
I no et quedis amb el meu micro, eh?
No li fotis al lloc de tertulià. Bé, potser algun dia sí, ja veuràs.
Ets un crac, crec que ningú te'l pot treure el micro que tens al davant.
Mari Carme, Àlex, continueu exprimint la vida com fins ara i demostrant-nos a tots que hi ha poques coses impossibles en aquest món, com fer una marató amb una discapacitat, també, per exemple.
Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona nit.
Una abraçada forta. Mira, i un aplaudiment. Jo, si m'ajudeu, li fem un aplaudiment a la Roca i a la Mari Carme, que se'l mereixen. Moltíssimes gràcies. Fem una pausa i de seguida parlem de la resta de coses, de les menys importants, de Messi, del Cas Negreira i del Barça. Ara tot.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei! Hey.
Que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
El futur és la mobilitat sostenible. Per facilitar l'ús de vehicles elèctrics, ja hi ha disponibles més de 700 punts de recàrrega de la xarxa Endolla Barcelona, una xarxa pública i àmplia que creixerà fins als 1.000 punts durant el 2023. El futur ja és present a barcelona.cat/Endolla, Ajuntament de Barcelona.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A 12, després d'aquesta magnífica conversa amb l'Àlex Roca i la seva dona, la Mari Carme Maza, us recordo que s'acosta la gala de lliurament dels Premis Drac. És el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari. Marc Giró, com a gran mestre de cerimònies, i tindrem actuacions musicals de Siderland, de Miss Raisa i del mag Jordi Caps. Si voleu venir de públic a l'Auditori de Barcelona el 17 d'abril als Premis Drac, entreu a la pàgina web de la ràdio, raco.cat, i allà optareu a una invitació doble. I podreu viure en directe la segona edició d'aquesta gala dels Premis Drac de RAC1 el dilluns 17 d'abril. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Joyers i Vueling. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí estem. Avui volíem parlar del clàssic una mica i seguir sucant pa i explicar una mica la situació del futur de Leo Messi, també. Ara ho farem. Però és que el cas Negreira no ens dona treva. Bé, deixem-me fer una pregunta. Pou, t'has recuperat ja del clàssic de diumenge?
Poc a poc, per això. Vull dir, intento que durin les sensacions. Però vaja, sí, va ser un partit d'una intensitat i d'una emoció... I amb aquell gir de guió, no?, amb el gol anul·lat per fora de joc i després l'aparició insospitada de Kessié com a heroi del partit, va ser tot d'una intensitat gegantina. I he de reconèixer, Aleix, malgrat que ja fa moltes dècades que això funciona així, que m'està impactant la capacitat que
tenen
els mitjans de comunicació de Madrid de posar el focus... en una jugada com la del gol d'Asensio anul·lat per fora de joc per convertir-ho tot en un camp de fems i no en un partit que va ser molt igualat, que els dos equips jo crec que van jugar a un molt bon nivell i que es va acabar decidint per detalls, no? En lloc de gaudir d'aquest tipus d'enfrontaments d'una manera més o menys sana, hosti, tot plegat es converteix en una femer que a vegades fa molta, molta basarda.
Sí. Jo crec que cou, no?, per com va ser el desenllaç, i s'aferren a una cosa que no és real. No és real.
Fer soroll, home, fer soroll, sí, no? Però és que és una cosa, no sé, per mi una mica grotesca. Jo deixi-m'ho agafar amb un punt d'humor. Avui m'explicava diversa gent, que ara tothom que et trobes, no?, com ens passa a tots, ostres, que diumenge, que diumenge. I gent que va apagar la televisió o que va marxar de l'estadi.
Amb l'1-2.
Amb el gol del Madrid.
Amb l'Ascensio.
Sí, sí. Que allò de tenir un mal dia i dir, m'acabes un nen i ja s'ha acabat.
Ja, ja ens han fotut l'aigua a casa. Tanco la
tele. I un que se'n va anar a dormir i l'endemà el mateix lleva i... Oh. Hòstia.
Aquestes alegries són les millors, aquestes alegries.
Realment, però bé, no vam apagar la televisió la gran majoria ni vam marxar a l'estadi, però sí que aquest gir de guió final doncs va ser molt
bèstia. I tot per una jugada, perquè en realitat, si aquí el gol no s'anul·la, des de Madrid no s'hauria fet l'estudi, però han fet un minuciós treball de recerca i d'amarillisme d'un partit i buscar qualsevol falta, qualsevol toc, qualsevol cosa que pogués ser denunciable. Però per què? Per un gol ben anul·lat. Per tant, tot plegat és molt trist. Si aquell gol s'hagués donat, ningú a Madrid hauria parlat.
Però s'enganyen ells mateixos, no tens aquesta sensació que ja no enganyen ningú, vull dir, és que les imatges sí, estan allà, sí, sí. Vull dir, no sé.
És només, malauradament, del cas que parlarem avui un altre cop, del cas Negreira, doncs que això dona ales a qualsevol tipus, doncs, de quan et vulguin tirar merda, que te la tirin, tot i que sigui injustificable. Com en aquest cas.
I no se n'adonen que es tiren pedres sobre la seva pròpia taulada quan ara estan jugant a fer classificacions amb VAR i sense VAR, perquè al final el que estan és donant la raó a tots aquells que pensem que el Real Madrid històricament ha estat el club beneficiat només amb les dues darreres jornades, és a dir, el partit de l'Atlètic Club a Sant Mamés i el partit contra el Real Madrid. Si no hi hagués existit el VAR, en aquest moment el Real Madrid estaria a 3 punts, senyors, no a 12, a 3 en només dos partits per la incidència del Barça.
Imagina't. Jo no sé qui signava l'empat, però sort que el Barça va guanyar.
Ja. Marc? Doncs, no, mira, jo abans del partit,
jo vaig passar molt malament.
Quan ja estava al mig partit i veies l'equip d'aquella manera entregat i tot, dius, i vinga anant i atacant, dius, escolta'm tu, qui s'ha de guanyar? Jo crec que això és el que més honora i el que més bon gust ens dona, perquè la Lliga... empatéssim, perdéssim o guanyéssim, la Lliga hauria estat el Barça.
Uf, jo amb una derrota no ho tinc clar,
Perquè era... Al final ens haguéssim endut. Ara, endur-te-la guanyant el rival a casa, d'aquesta manera, atacant, això no té res.
Què tal, bona nit?
I perdona un comentari
més. I amb un gol anul·lat, i amb un penal, saps, sí, tot sí. Això, i llàstima que no va ser de penal, si, el gol del Barça, injust.
I si
també,
el gol que si el mires amb la seva integritat, és a dir, des de la pilota que ronda l'àrea del Barcelona, amb una pilota que perd
el Carvajal,
el lateral dret del Real Madrid, i acaba en gol, però tota la jugada és d'una fam d'anar a buscar la victòria, quasi una miqueta irresponsable.
Sí, però jo insisteixo que jo no sé per què em vaig llevar amb la sensació de dir, avui ho faràs bé, però tindran aquella de que et fotran el gol de sort, pam, minut 8 el gol en pròpia porta, i vaig pensar,
per això va ser tan important guanyar, perquè el Madrid que guanya sempre l'últim minut, el Madrid que sempre al final remunta, l'has guanyat tu l'últim minut. Aquesta victòria per mi té aquest simbolisme, perquè el títol hagués acabat caient, però guanyar-los així...
Sí, no? I que feia falta una nit així, clar, Joan Maria, després de tot el que hem viscut, no?
Sí, jo crec que la reacció del Camp Nou al gol de Kessié, evidentment que el Camp Nou sempre reaccionarà amb eufòria a un gol a l'últim minut contra el Madrid, però jo crec que ja hi va haver una explosió de ja era hora de viure una nit important amb final feliç contra un rival de primer nivell i després d'haver-ho passat tan malament. Jo crec que hi va haver una comunió entre la graderia i l'equip que va ser magnífica. I jo tinc entre cella i cella ara el partit del 5 d'abril, perquè jo crec que s'ha convertit en un dels partits de l'any, tot i que només sigui la tornada d'una semifinal de la Copa del Rei. Perquè amb tot aquest ambient que s'està generant, que s'està creant, ara ja tots aquests dies sense futbol de clubs, hi haurà després una jornada de Lliga que aparentment no ha de tenir cap conseqüència radical en el discurs, i per tant jo crec que arribarem al 5 d'abril amb l'olla express a punt de rebentar, i serà interessant veure el plantejament dels uns i els altres i què ens surt de tot plegat.
Aquí sí, no, que signem l'empat tots el 5 d'abril.
No, home,
no, clar, no, no, tampoc.
Abans de començar, no, home. Que mica de sang.
Estàs firmant...
En aquest cas, a veure, en aquest cas sí, clar.
Sí. Va, és que estàs firmant la classificació per la final. Vull dir, firmo un 5 a 5, saps?
Partit boig i 5 a 5. Val, val.
Que sigui una mica més dolorós pel Madrid, si
sí,
pot
sí. No siguem avariciosos, no. Que llavors es trenca el sac.
Vull dir, si pot ser, afegit si pot ser.
Val, perfecte. Vinga, a veure, canvi de terç. S'assumen aquí els Saperes, la Marta, i també hem fet pujar, li agraïm moltíssim, el Toni Muñoz de La Vanguardia. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Mita.
A veure si ens ajudes.
Això vol, sí, això sí. Això vol dir que anem de fiscals i de jutges i de investigacions. La mare que em va parir.
De futbol en sap un rato, aquest.
També. Què? Tu vas passar malament o no, diumenge?
Home, jo vaig... Aviam, vaig passar malament, però al final vaig tenir un esclat d'alegria espectacular.
Orgàsmic,
sí, sí. Jo, per a casa, que tinc les nenes petites i no puc cridar gaire, és allò que crides com cap endins, saps? Allò, vaig aixecar, vaig moure molt els braços... Exacte, cap endins, però, bueno, va ser una alegria...
I és el que diuen, Pou, és que feia anys que no teníem una nit com aquella.
Sí.
Feia molts sí. anys. I en aquí el Pou clava Diana.
Molt bé.
Jo sí. també, Toni, vaig haver de contenir-me bé.
Ell va cridar cap endins, també. Cap endins del micròfon va cridar. Sí, sí. Aquesta pàgina que m'heu passat del sumari és molt xula. La tenim resumida?
Sí, la tinc aquí.
Anava a dir, perquè si no és que la llegirem textualment,
no, la
perquè
aquí.
És brutal, les conclusiones sí. del sumari. Va, Saperes, va.
Sí, són conclusions de l'informe que va presentar a l'Agència Tributària, amb un titular destacat que podríem dir així. Hisenda no veu proves que els pagaments del Barça-Negreira influïssin en els resultats de l'equip. Aquest seria el titular d'aquest informe d'Hisenda. Anem a pams, però, d'entrada, aquestes conclusions, com dic, de l'informe d'Hisenda que recull el sumari. Diu, a l'inici, els pagaments entre 2001 i 2018 arriben als 7,5 milions, cosa que ja sabíem, i no responen a una activitat econòmica que hagi pogut ser acreditada. Això és el que diu sobre els pagaments del Barça. I afegeix, no ha pogut esclarir el contribuent el motiu de les factures ni el concepte real més enllà de respostes vagues. Aquesta falta d'acreditació i explicacions podria ser un indici que aquestes factures estiguessin encobrint serveis il·lícits. I el que em sembla també important, diu, no obstant això, aquest extrem no ha quedat acreditat en el procediment de l'instructor. Per tant, el Barça no ha pogut acreditar els pagaments, podria semblar que hi havia una activitat il·lícita, però l'instructor no ho ha pogut tampoc provar en aquest sentit. I a partir d'aquí, algunes qüestions que s'haurien de tenir en compte, diu també l'Agència Tributària. La coincidència temporal del seu cessament, de Negreira com a vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i el fet de deixar de facturar al Barça. Les retirades d'efectiu que es podrien relacionar amb retorns o pagaments a tercers, i que Negreira ja no exercia com a àrbitre quan va treballar pel Barça. I arribem als dos punts que a mi em semblen capital d'aquestes conclusions d'Hisenda. Diu... No consta pagament a cap àrbitre i s'han requerit totes les sortides del compte bancari. I un segon punt que diu no consta cap prova per influir en els resultats. És a dir, ni pagaments a àrbitres ni consta tampoc cap prova que fruit d'aquests pagaments hi hagués una influència en els resultats que poguessin beneficiar el Barça. A partir d'aquí també quantifica les retirades d'efectiu de Negreira que podrien ser pagaments a tercers del 2016 al 2019. Serien 557.000 euros els que va retirar Enríquez Negreira i acaba apuntant que l'empresa d'Snil, amb l'empresa d'Snil, no existeix cap vincle amb societats controlades per Josep Contreras, a diferència del que passava amb una altra societat com és Socaram SL. Contreras és l'exdirectiu que hauria cobrat per intermediar en els pagaments a Negreira. Deixa'm fer un apunt, petit parèntesi al marge d'aquest sumari. Avui explica el Mundo una nota que la Lliga va portar a la Fiscalia que formava part del cas Sule, que era un cas de corrupció que afectava la Federació Espanyola, on també hi apareixia Josep Contreras. Aquesta nota es va trobar dins un sobre on es podia llegir Top Secret, obrir en cas que es produeixi la desgràcia més gran del món. Això és el que deia aquest sobre, que era dins d'una caixa forta.
Sembla una pel·li, això.
Al seu interior hi ha anotacions sobre béns immobles, entitats bancàries i bancs d'inversió, a més de noms que es podrien relacionar amb Romà Gómez Ponti, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu.
Aquests girs que hi ha amb sobres...
Quines trames, eh?
Sí, sí.
En tot cas, sobretot a l'eix d'aquest informe de conclusions d'Hisenda, quedem-nos amb aquests dos punts que em semblen, com dic, capitals. No consta pagament a cap àrbitre, no consta cap prova per influir en els resultats.
A veure, Toni, només, o sigui, això és la informació, o sigui, la investigació que ha fet Hisenda, que és d'on s'inicia tot aquest procés. No, sí, no ara... tens a veure amb el que està fent la Fiscalia Anticorrupció?
No, també. Ah, és també? A dir, aquí, en el sumari, el que s'hi recopila és tot el que s'ha fet fins ara. És a dir, l'inici de la investigació amb l'agència tributària, quan comença a mirar els pagaments, un presumpte delicte fiscal de les empreses de Negreira, i a partir d'aquí diu, home, però si tu només cobres del Futbol Club Barcelona, comencen a mirar què responen aquests pagaments, se n'adonen, o almenys el que diuen, és que no queda acreditat que es fessin per un servei real, i a partir d'aquí doncs comença tota aquesta investigació. Quan l'Hisenda veu això, que no està prou documentat aquells pagaments, que no responen a res, a cap servei, diuen, escolta, passem-ho a la Fiscalia, i la Fiscalia obre una investigació, està un any investigant, i és aquí quan ara, finalment, acaba concloent i presentant, diguéssim, la seva denúncia contra el Barça, contra Bartomeu, contra Rossell i contra els altres executors.
Totes aquestes conclusions que diuen clarament que no es pot acreditar que s'hagin comprat àrbitres o influït en els resultats, això ja és... ho donem per bo? O encara no s'ha acabat aquí el procés?
No, aquí no s'ha acabat, però sobretot hi ha una cosa que és interessant, i és que recordem que al Barça i als altres imputats se'ls atribueix un delicte de corrupció entre particulars, que només amb la intenció d'intentar alterar la competició ja n'hi hauria prou per condemnar-los. Per tant, aquí no s'ha de buscar si realment van alterar la competició, sinó si realment el Barça va tenir la intenció d'alterar la competició. Per tant, vull dir que el cas judicial anirà per aquí, no anirà tant en buscar si va haver-hi àrbitres que van pitar a favor, que van pitar en contra, sinó que es tracta sobretot d'intentar demostrar que el Barça va voler alterar la competició. Però com bé deia el Saperes, en aquest interrogatori que en un primer moment li fan a Negreira, perquè clar, Negreira, a Hisenda, el crida a fila, li diu, escolti, senyor, vostè per què rebia aquests pagaments, no? I aquests pagaments que vostè rebia, després anaven a parar alguns àrbitres i la resposta és no. Diu, con lo que recibía del Fútbol Club Barcelona, ¿alguna vez ha pagado algún árbitro o exárbitro? La respuesta es no. ¿Quién era su persona de contacto en el Fútbol Club Barcelona? Rossell y Bartomeu. ¿Se reunía usted periódicamente para prestar asesoramiento? Los veía como mucho 6 veces al año. Y después, una de las cosas que sí, yo...
Això al sumari surt la declaració de Negreira davant d'Hisenda, tot això.
Efectivament. I hi ha una cosa que jo... A mi m'ha cridat bastant l'atenció, també, a part de tot el que ha comentat el Saperes, que és el més rellevant, i és... quins són els serveis que podia oferir Negreira.
Els informes que ens van explicar,
sí,
no?
Sí, informes, però després parlàvem d'una certa influència sense voler alterar la competició. Perquè, clar, al final Negreira s'estaria posant de peus a la galleda si està revelant una presumpta il·legalitat. I, clar, i aquí el que diu és, diu, perquè s'entengui millor, algun exemple de la recomanació que jo feia al Barça. Això parla Negreira, eh? Diu...
deixeu-ho textualment, en castellà, que...
sol·licitar que el comitè...
sembla més real a mi.
Diu, sol·licitar...
És més pel·lículer.
Sí, no, i és el que va passar realment, a veure, sol·licitar...
Sí, el que diu, sol·licitar que el comitè de competició, responsable de les sancions a los jugadores, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, per exemple. Que el club dispusiera de un interlocutor con la federación que cuidara las relaciones institucionales. Que el club enviara siempre algún representante a los homenajes de despedida de los árbitros de primera cuando acababan su carrera deportiva. Recomendar qué tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido porque la decisión arbitral pudiera ser discutible técnicamente. Informar o avisar de cualquier visita institucional de la federación o del comité de árbitros para que el club mantuviera buenas relaciones institucionales. Es decir, al que explica Negreira es que al que es tenir una mena de enviat del Barça, no? D'una mena de delegat que tingués bones relacions amb el comitè d'àrbitres i que estigués al tanto de totes les decisions que es prenen.
A mi això em sembla perfecte i molts clubs ho tenen, però no d'un vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres en actiu, que és aquí on ja potser, no sé si és il·lícit o delicte, però com a mínim
sí,
és lleig.
Sí, però en aquest informe d'Hisenda també et diuen que no hi havia incompatibilitat, perquè per la feina aquesta de vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres no cobrava res i, per tant, no hi havia incompatibilitat en tenir una empresa.
I assessorar clubs de la mateixa competició.
Almenys això no figurava.
No cobrar de la federació per aquest càrrec específic, això l'eximeix d'alguna manera...
Això és el que diu Hisenda, que no era incompatible.
Però aquest sumari, aquesta investigació, el que fa és deixar molt bon lloc al Barça, no? O sigui, ara mateix sembla que les cartes se li posin de cara al Barça en tot aquest procés.
Clar, aquí, on realment hi han les sospites, és aquests pagaments eren molt alts... Sí.
I on anaven a parar.
I on anaven a parar.
Sí, hi ha la diferència entre el servei i, clar, i el pagament. I en tot cas, i seguint una miqueta el seu argumentari i el que ens ha llegit el Roger, al final un dels principis generals i capitals
del dret és que la càrrega de la prova és responsabilitat exclusiva de l'acusació. Per tant, la fiscalia comença a tenir un problema. Qui ha de mostrar, ha de demostrar i ha d'aportar proves és l'acusació. No és que el Barça s'hagi de defendre. Ara m'he de defensa de què a partir d'aquestes declaracions que són del directament implicat. Per tant, la fiscalia comença a tenir problemes. I els que tiraven billetets en els camps de futbol que comencin a menjar-se'ls.
Ara també cobrarem factures, eh? com han fet alguns a les últimes setmanes. No, és veritat, i la sensació que tinc és que se li posa molt de cara al Barça, però clar, a partir d'ara hem de seguir veient què?
Clar, això no s'ha acabat.
Clar, perquè sigui, ara, recordem, hauran de passar pel jutjat, no?
La jutgessa d'instrucció número 1 accepta la denúncia de fiscalia i considera que aquesta investigació encara està a mitges. I li diu... Per què? Per què va quedar a mitges? Doncs perquè Xavier Estrada Fernández, l'àrbitre encara en actiu del VAR, va presentar una denúncia i va interrompre que pogués continuar aquesta investigació. I va passar a mans del jutge. I aleshores aquesta jutgessa diu, escolta, aquesta investigació no està acabada. Vull saber on van anar a parar aquests diners que cobrava Negreira. Per què? Perquè Negreira s'ha detectat que no es va enriquir. És a dir, clar, tu cobres 7,5 milions d'euros des de l'any 2001... I almenys diries, home...
Tens patrimoni,
tens
no?
Tens patrimoni, no? Tu pots haver gastat, una casa, un piset...
I què vols dir? No s'ha enriquit?
No s'ha enriquit.
Bueno, que no hi ha res acreditat al seu nom, o potser, o que no?
Una o dos, o s'ho ha gastat tot, no?
Billet a billet.
Clar, o s'ho ha gastat
de manera poc ostensible, perquè no s'ha apreciat.
Però la secretaria
socialment
Conchi... És que a mi m'ha fet molta gràcia la secretaria Conchi, que surt aquí en el sumari.
Què diu?
No, que anava a retirar, entre cafè i cafè, anava a retirar sumes de diners d'uns 3.000 euros.
Per això, la fiscalia sospita que aquests diners no se'ls quedava a Negreira, sinó que anava a parar a una tercera, a terceres persones que no s'ha pogut acreditar qui són. I ara la jutgessa, què li diu a la Guàrdia Civil? Busca'm qui són aquestes terceres persones i a quina van a parar aquests diners.
Clar, ara la Marta ens ha tirat una miqueta una gerra d'aigua freda amb lo de la Conchi, perquè estava sent tot bastant missió impossible i la secretària es diu Conchi, no Margaret.
Sí, no és una pel·li de Hollywood.
Diguem que
no?
Es converteix en una cosa més Berlanga, no?
O Torrente.
En aquest sentit, recordar això, del 2016 al 2019 hauria retirat 557.000 euros.
Jo crec que aquí la recerca ha de ser, de, com diria un amic meu, busca el trincador.
Clar.
Aquí hi ha algú que ho comentàvem l'altre dia a l'Eix, no?
Sí.
Alguns bons amics empresaris que em deien... Si tu, per un servei que val un, veus que algú paga 1.000, segueix els diners, perquè algú aquí està fent l'egipci. I aquí el que sembla és que amb els diners de tots els barcelonistes, doncs algú va pagar, sobrepagar per aquests informes i aquests assessoraments... I el que jo crec que ha d'intentar trobar la fiscalia, que és el que crec que deia el Toni, que està demanant la jutgessa, és a dir, el circuit és diners del Barça a les societats de Negreira després no s'enriqueix, sinó que treu aquests diners, i el que s'ha de saber és per donar-los aquí. I aquesta és la meva hipòtesi principal. I per això jo crec que les explicacions més importants les ha de rebre el soci del Barça, perquè això s'ha fet amb els seus diners.
Sí, i lliga amb tot el que hem intentat explicar des d'aquí, no? Tant a RAC1 com la majoria de mitjans catalans, deixeu-m'ho dir així, que és que era impensable que el Barça hagués comprat àrbitres veient la trajectòria de l'equip del 2001-2018 i que hi havia
també,
alguna cosa
però
més.
Però hi ha altres coses que també em criden l'atenció, per exemple, llegint el sumari, que bé, estem a mitges, no? Tenim aquí papers per tot arreu, però llegint, per exemple, la declaració de Bartomeu, també em crida l'atenció com es desentén de tot plegat i es fa completament el suec amb totes les preguntes que li fan quan entra a nivell concret. Diu que sabia que Enríquez Negreira tenia algun càrrec a la federació, però que no sabia quin tenia. També sospitós, que desconeixia que el senyor Negreira tingués una empresa que estava facturant al club. En aquesta declaració, Bartomeu nega reunir-se amb Enríquez Negreira, que es pensava que pagaven uns serveis simplement al seu fill Javier, i també ha preguntat per si els pagaments eren per garantir que les decisions es prenien per no perjudicar el Barça. Diu que no, que això és un absurd, que aquesta suposició és un absurd. Això ho diu Bartomeu en aquesta declaració. No sé, a mi em crida l'atenció. Després també
detallar que el Barça amb la junta actual, amb l'equip actual, executiu, etc, fa molts mesos que sap,
sí,
que se li
ha cridat molt l'atenció,
sí,
també.
És que la
juliol
data
del 2022.
Exacte, o sigui, el registre de sortida, el registre de sortida data del 16 de juny del 2022, hemos recibido en el club los requerimientos de información en relación de las diligencias de investigación, i el document el signa el Barça entregant tot el que se li reclama el 5 de juliol del 2022. Per tant, ja tenim una data, un marc temporal de des de quan està tot això en marxa.
Sí, digues, Toni.
No, no, i que en aquest document que envia el Barça a la Fiscalia, que és del juliol del 2022, la resposta del Barça és nosaltres no tenim ja cap tipus de relació contractual amb Enríquez Negreira i, en tot cas, pregunteu a Òscar Grau i Albert Soler, que són, sí, els ex-executius del Barça, que potser poden saber alguna cosa.
És a dir, desentén.
Truqueu aquests, exacte, dos, a veure si us diuen alguna cosa.
Que van ser els últims, totalment, que van gestionar, sí, 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 aquest afer.
Com a executius, sí.
El que es coneix com agafar la pala, eh?
I tirar la merda.
Val.
Hem de fer una pausa.
Tu,
una pausa.
Ell abans havia deixat els punts suspensius, sí, i tu has rematat.
Hem
comptarim
de fer una pausa abans de la mitjanit. Ara seguim, que és molt interessant tot el que ens estàs explicant, tant el Roger com la Marta, que s'han estat llegint a correcuit d'aquest sumari, i el Toni Muñoz, que ha pujat a La Vanguardia, que té molts més elements. Ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Pariser i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
55.740 5, 5, 7, 4, 0
Sèrie
47 0, 4, 7
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
4 i la mitjanit, aquí seguim parlant d'aquest cas Negreira, avui que s'ha començat a fer públic, o com a mínim ha anat arribat en els mitjans, no?, aquest sumari de la investigació que havia fet Hisenda. I insisteixo, amb això, Toni, no s'ha acabat, no? Ara hi ha una investigació encara de la jutgessa, de la Fiscalia Anticorrupció, de la Guàrdia Civil, vull dir que encara no podem descartar que el Barça l'acusin d'haver intentat influir en els àrbitres. No.
Ara estem tot just en el punt de partida, ara cadascuna de la... És a dir, per què tothom ara ja té aquesta informació? Perquè cadascuna de les parts ja té aquesta informació després que els hagin denunciat formalment. Qualsevol persona que la denunciï té dret a saber què és el que hi ha contra ella. Doncs ara sabem una primera part del que hi ha contra el Barça, contra Bartomeu, contra Rossell i tota la resta d'imputats. Ara bé, com bé dèiem, la jutgessa li ha demanat i li ha requerit a la Guàrdia Civil que investigui on han anat a parar aquells diners que Enríquez Negreira treia a través de la seva secretària o d'un altre amic en efectiu des de la guixeta del banc. Doncs bé, ara la Guàrdia Civil haurà d'emetre algun altre informe per intentar esbrinar qui són aquests tercers que haurien cobrat de Negreira. Si els troba, doncs emetrà un informe més concret, i si no, doncs un altre on dirà que no es s'ha pogut acreditar.
I aquests tercers, si hi ha algú que està vinculat amb un àrbitre, podríem tornar al cas aquest de...
Sí. podríem tornar a ser. Però, aviam, en principi, amb aquestes declaracions queda clar, almenys totes les persones implicades diuen que no s'ha intentat pagar cap àrbitre. És a dir, Negreira ho diu claríssimament, explica quines són les seves funcions, unes funcions que, no sé, podem discutir si realment s'ha de pagar algú per intentar, doncs, que, no sé, influir que el comitè de competició no tingui jutges madrilenys o estar bones amb la federació. Si necessites pagar algú o simplement algú del Barça ja hauria de tenir bones relacions amb aquesta gent.
He vist també que hi ha informes, no?, acreditats en aquesta investigació. El Basté ha fet un fil d'informes, fins i tot d'un amistós del 2006, sí, entre el Barça i l'Alalí, que hi ha un informe arbitral d'aquell partit amistós. Però, vull dir que la feina la feia. No sé si val aquests calés, però la feina la feien.
Anava a dir, arran del que deia el Toni, que mentre el Barça pagava encara a Negreira en aquest període 16-18, que és el que s'està investigant, el Barça també tenia un responsable de relacions amb la Federació Espanyola.
Amador Bernabéu, no?
Javier Tebas. Ai, Javier Tebas,
Javier Bordas.
Ah, val, sí, Amador Bernabéu era la UEFA,
no,
perdó.
No, Javier Bordas.
Sí, Amador Bernabéu era dels temes europeus i el directiu Javier Bordas era l'interlocutor amb la Federació.
És a dir, que tenia sou una persona i, en canvi, també hi havia un directiu que s'havia d'encarregar també d'aquestes qüestions.
Mira els informes.
Clar, però quan llegim quines eren les funcions d'Enríquez Negreira, jo tenia la sensació que era una mica una mena de delegat del Barça al comitè d'àrbitres. Mm-hmm. És a dir, m'ha semblat això com si fos un enviat, no?, del Barça.
Jo tinc una pregunta. Aquesta denúncia, perquè potser m'equivoco jo perquè no ho segueixo al detall, però aquesta denúncia que es fa a la Fiscalia, sí, no?, jo, com a mínim, el que havia interpretat o el que havia escoltat o havia entès més és que semblava que hi havia indicis o denunciaven perquè el Barça podia estar influint en els àrbitres, no?
Sí.
No anava tant en que hi havia una corrupció entre particulars, o potser també hi anava, i anava plegat, però vull dir, en el sentit de que ja tenien aquesta informació, i amb aquesta informació sí que es veu que hi ha un problema de calés, no?, que algú s'està quedant calés, i això sí que dius, home, doncs anem a denunciar, ho trobo molt normal. Ara, el tema de que estan influint...
Però clar, Marc, jo
això és la conclusió a la que arriba la Fiscalia, però és una deducció sense cap mena de prova. De fet, això, a la denúncia, tots ja ho vam pensar, de dir, tu no aportes cap mena d'indici per dir que el Barça estava intentant alterar la competició. Aquesta...